Obert per vacances, la mirada del dia.
Davant un escenari d'emergència climàtica, cal fer un canvi de mentalitat i de model econòmic, però un dels punts importants en aquest canvi és el reciclatge, ja que és un tema de perspectiva de futur i escassetat de recursos. Per parlar d'això i també de molt més, saludem al director de l'Agència de Residus de Catalunya, l'Isaac Paraire. Molt bon dia, Isaac.
Hola, bon dia. Què tal?
I també connectem amb els estudis de l'Espluga FM Ràdio, on està el nostre company Pep Morató. Pep, bon dia.
Molt bon dia, Rocío. Així és, ho deies molt bé a l'inici, que la generació de residus és un problema que cal posar èmfasi i que cal revertir aquesta situació. És per això que deixem també saludar a l'Isaac Peraire. Isaac, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Això, ho dèiem, estem en un bon camí o encara ens queda molt per fer, sobretot el tema del reciclatge?
Jo sóc optimista de mena. De totes maneres, encara que divendres presentéssim les dades, que és el que ens toca, l'absoluta transparència, que és un dels temes claus en la gestió de residus també al nostre país, poder fer absoluta transparència en la gestió dels residus. Aquestes dades, malgrat tenir un punt de positivitat respecte a l'any anterior, 3,1%, tenim molt camp per recórrer, estem en un 46,6% a nivell de país i, per tant, el que nosaltres hem de millorar, tenim molt marge de millora i, per tant, hem de seguir aplicant les polítiques per poder-ho fer.
Ho deies ara, però aquest divendres es van presentar les dades de la recollida selectiva, el del 2021, amb xifres del 47% a tot Catalunya. Tot i això, encara no s'assoleix aquest objectiu de la Unió Europea. Quina valoració se'n fa?
Doncs aquesta de moderadament optimista, perquè malgrat no assolim els objectius, per tant ens queda molta feina per fer, creiem que tenim la línia enfocada, la línia enfocada en fer-ho. Per això, tal com també vam explicar divendres, i em extenc el tros que vosaltres em deixeu estendre, però l'Agència de Residus de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, té diverses línies de treball per millorar aquestes dades. Llavors hi ha línies d'ajut als municipis, hi ha diferents models, doncs, que diferents tasques que estem fent en aquesta direcció, en la de la millora d'aquesta recollida selectiva, que, com dèiem, malgrat ser millor que l'any anterior, doncs encara té marge de millora perquè té l'obligatorietat que ens marca la directiva marca europea, però també la voluntat nostra política del país d'assolir-ho.
La Conca de Barberà és la comarca que, doncs, ha aconseguit uns valors més alts de recollida selectiva, situant-se al 80,4%. Aquests bons resultats es donen gràcies a la implementació de sistemes, doncs, eficients en la recollida selectiva, com podrien ser el porta a porta?
Sí, primer, també, si em permets, Pep, igual que vaig fer divendres i a tu personalment, que un plaer de conèixer-te en directe, el felicitar la gent de la Conca de Barberà, a totes les persones que formen part d'aquesta comarca, que situen en el primer lloc del rànquing del país. Per això vam escollir fer la presentació el divendres a la Conca, al vostre territori. Un plaer poder-ho fer, sobretot per bones notícies com aquestes. I no, el resultat de la Conca no és per res casual. De fet, es donen les circumstàncies per poder donar-se aquests resultats que, com deia, no són casualitat. Cal una decisió política, una aposta per aquests sistemes eficients de recollida selectiva, bàsicament el porta a porta als municipis més grans, que es complementa amb els contenidors tancats a altres municipis, i fer-ho en tots els municipis, en tota la comarca. I el resultat és espectacular, està molt bé. Per tant, la ciutadania de la comarca s'ha de sentir orgullosa, s'ha de sentir contenta. I això és això, gràcies a què? La part pública fa l'aposta de que posa a disposició de la seva ciutadania un sistema d'alta eficiència, la ciutadania hi posa la seva participació activa, el seu compromís. I també, si em permeteu, doncs hi ha una ajuda econòmica que ve de l'Agència de Residus i, per tant, cal, o sigui, aquesta aquest compartir les responsabilitats, els objectius i la feina dona molt bons resultats. Ha de ser exemple per a altres comarques del país.
Isaac, parlàvem ara precisament d'aquestes accions que han mostrat una gran efectivitat. No sé si pel que fa al porta a porta ens podem imaginar un futur a Catalunya en què es faci de manera general o realment a ciutats grans és molt complicat de gestionar?
El tema és que, tal també com vam explicar el divendres i estem explicant sempre, bàsicament per assolir i fer un salt endavant en l'índex de recollida selectiva, cal que les ciutats implementin aquests models de recollida selectiva d'alta eficiència. El porta-a-porta és el model de recollida d'alta eficiència que millors resultats dona i més ràpid. Però no només, també hi ha un altre model, sobretot que és els contenidors tancats, que pot ajudar a millorar aquestes dades. I un model mixt que combini els dos, doncs també és possible. De fet, tenim experiències en marxa que van en aquesta línia de models mixtos. Per tant, sí que imaginem Catalunya en què hi hagi un sistema de recollida selectiva d'alta eficiència i que els municipis apliquin aquest model de recollida. Llavors, l'avantatge d'aquests models és l'adaptabilitat a cada un d'aquests municipis. I des de l'Agència de Residus el que fem és ajudar a aquesta implantació a cada un dels llocs, amb suport tècnic, amb suport econòmic i amb suport també polític.
Mm-hmm. I per on ha de passar la fiscalitat verda? Hi ha d'haver una taxa justa amb que pagui menys qui millor doncs separi aquests residus?
Aquest és l'altre gran repte i, per exemple, és el que vindrà, n'estic convençut, següent a comarques com la Conca de Barberà. Pensem que en la política fiscal de qui més contamina més paga, o també, dit d'una altra manera, qui millor ho faci li ha de sortir millor o amb algunes bonificacions o compensacions. Això només serà possible amb sistemes que identifiquin i individualitzin el participant. Per exemple, és el porta-a-porta o els contenidors tancats. I, per tant, l'aplicació d'aquests models permetran la necessària aplicació d'una política fiscal justa i, per tant, l'aplicació d'aquest pagament per generació, aquesta taxa justa, que de pas sigui dit, doncs ja està en marxa alguns municipis molt poquets del nostre país, però amb un treball intens per poder-se aplicar en d'altres. I això també era una de les mesures, per exemple, que es demanaven algunes de les línies de subvencions que l'agència dona, no? Doncs avançar cap a aquests models de pagament per generació o taxa justa.
I som conscients del que arribem a generar? Ho deies el divendres, no?, que és molt important aquestes dades, però també que hem d'anar cap al camí de generar menys. No sé si això és viable al segle XXI.
De fet, més que viable, serà imprescindible fer-ho. Les polítiques principals, de fet, són les de prevenció. El millor residu que tenim és el que no genera i, per tant, el primer de tot, abans de recollir, seleccionar i tot, és intentar no generar. I, per tant, hauríem de no generar aquest residu. Després, aplicar el paradigma de l'economia circular, que vol dir que no tenim residus, sinó que esdevé un recurs per a nous processos productius. I, per tant, això és important, aquest nou paradigma, el de l'economia circular i el del residu zero.
Ja per acabar, i com a responsable de l'Agència Catalana de Residus, volíem fer-li un plantejament doble. Què li diria en primer lloc a algú que no recicla perquè comencés a fer-ho, que tot i que cada cop hi ha més consciència en aquest sentit, encara hi ha gent que no ho fa? I potser encara més important, en el cas d'un empresari, què li diria perquè contaminés menys?
Mira, aquí crec que cal ser contundents i categòrics. Primer, que anem de tard. Segon, només cal aquests dies treure el cap a la finestra per la porta i veure que estem en emergència climàtica. I, per tant, la lluita per revertir el canvi climàtic l'hem de fer des de ja mateix. Ja l'estem fent. Ja fa temps que s'hauria d'estar fent. Un dels temes que hem d'abordar és aquest, el de la gestió dels residus, que, a més, depèn de cadascú, també. I, per tant, si algú fa la pregunta al revés, com puc contribuir jo a mitigar el canvi climàtic? Doncs és també fent aquesta gestió de primer, prevenció, de no generar el residu, segon, de separar selectivament i després es pugui fer aquesta, aquesta selecció reciclatge. I per últim, doncs, és que la responsabilitat ha de ser compartida. La ciutadania en general, que en parlem molt, les administracions, que aquests dies també ho he posat de relleu, no? Si la Conca de Barberà pot tenir uns bons resultats és perquè la ciutadania ho fa activament. Segon, perquè hi ha una administració que posa a l'abast de la ciutadania aquests elements i, per tant, ho ha de fer també. I llavors cal que el món de la producció i la indústria també entenguin i aprofitin aquesta gran oportunitat per ser un exemple del canvi cap a un model més sostenible i respectuós, que, deixeu-m'ho dir, també hi ha una gran part de la indústria i la producció que està en aquesta línia. És veritat que n'hi ha d'altra que no, però per això estem treballant una llei de residus, per això estem fent iniciatives, acords voluntaris fins i tot, que han de suposar aquest canvi i aquesta, aquests avenços amb una triple responsabilitat, com deia, la ciutadania, l'administració i el món de la indústria i la producció. De totes maneres, la vostra pregunta donaria per parlar-ne una bona estona, que sempre que vulgueu jo estic a plena disposició de fer-ho.
Doncs ens quedem amb aquests consells i també, com comentàvem, amb la importància de seguir millorant les dades en els propers anys pel que fa al reciclatge. Moltes gràcies, Isaac Pereira, director de l'Agència de Residus de Catalunya, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i això, a seguir fer-ho activament, felicitar la Conca una altra vegada, a felicitar la resta de comarques que estan al, al capdamunt del rànquing i esperonar les que estan al capdavall perquè segur que ho podem fer.
I tant, queda dit també. I també gràcies a tu, companya, al Pep Morató de l'Espluga FM Ràdio per apropar-nos a aquesta mirada del dia.
Moltes gràcies, Rocío.
Que vagi molt bé. I parlàvem d'aquestes dades de la recollida selectiva a Catalunya, d'aquest sistema porta a porta, i precisament un dels municipis catalans que recull la brossa amb aquest porta a porta és Sant Feliu de Codines. Es va començar a implantar l'any 2004 i en aquests 18 anys els seus habitants ja s'han acostumat a treure cada dia a la porta de casa les deixalles. Ens dona més detalls la nostra companya dona codinenca, la Gemma Permanyer.
Hola, Rocío. El municipi de Sant Feliu de Codines recull la brossa amb el sistema porta a porta des de fa 18 anys. Inicialment, l'any 2004 es va començar per les fraccions d'orgànica i rebuig i el 2007 es van afegir la resta de fraccions, paper i envasos. El vidre és l'única deixalla que es continua deixant en contenidors. Des de l'inici d'aquest sistema fins a la seva majoria d'edat, els residus que reciclen al poble han augmentat un 40%. El 2004 reciclava un 28% de la brossa que es generava i actualment amb el porta a porta la recollida selectiva supera el 68%. Laia Jordana és actualment regidora de Via Pública i va ser qui va impulsar el model de recollida de deixalles en el seu moment.
Hem aconseguit que la gent, que la majoria de gent recicli i que ho faci força bé. Encara ens queda recorregut, però crec que ha sigut un benefici el més notable de tots.
A banda dels beneficis medioambientals, el consistori considera que el model és òptim pel municipi, ja que es tracta d'un poble amb carrers molt estrets i amb molts desnivells. La retirada de contenidors ha permès guanyar espai als carrers i estalviar recursos en netejar tant els contenidors com els seus entorns. La regidora Jordana, a més, apunta que el sistema també suposa una reducció de costos per l'Ajuntament, perquè el cost del material reciclable és més baix que el cost del rebuig que es du a l'abocador. A banda, la institució rep bonificacions per gestionar correctament els materials. L'únic impediment que té el sistema és que limita els dies i les hores en què es poden treure les fraccions de la brossa.
Doncs aquest municipi que porta 18 anys amb el porta a porta, Gemma Permanyer, dona codinenca. Gràcies, companya.